I seguim amb les nostres entrevistes electorals. Ja saps que aquesta setmana doncs, tindrem els candidats, els principals candidats per Lleida dels principals partits polítics. Avui està amb nosaltres la diputada del PSC, la Montse Mínguez. Montse, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb la Montse que ja fa anys que ens coneixem.
Molts, de manera en lo personal i en lo professional.
Tens tota la raó, tens tota la raó. Sobretot món de futbol també.
Exacte, no, perquè la gent ho entengui, del món personal, diguem, el món del futbol, sí, de l'escola, sí. De les extraescolars, que diguéssim nosaltres.
Montse Mínguez, una dona que ha passat per la política municipal i per la nacional.
Exacte.
En quina et quedes?
Doncs les dues tenen la seva, el seu enganxe, que diria jo. Pensava que la política nacional, o potser perquè també estava acostumada que no mos incidia tant cada dia a la vida de les persones, a ajudar la vida de les persones, potser és que estàvem acostumats a una altra època, però sí que he descobert que la vida nacional, la política nacional pot incidir molt, depèn de quin govern t'està representant o t'està governant i està decidint, incideix moltíssim en la vida quotidiana de les persones. I ara et posaré un exemple. Podem parlar d'excepció ibèrica o podem parlar de timo ibérico? Si parlem d'excepció ibèrica, que és el camp defensat des del govern de Progrés, estem parlant que aprovar allò significa estalviar-nos cada mes 60 euros de la factura de la llum. Podem parlar del preu de la gasolina. Fixa't que, si em permets, Ricard, fa un any parlàvem del preu de la gasolina, sí. De com estava. No? Marxàvem de vacances i parlàvem del que ens costava plenar el dipòsit i es va treure un real decret de bonificació del preu de la gasolina per ajudar la gent a plenar el dipòsit. Doncs això es fa en política nacional, per tant, també incideix en el dia a dia. Fa un any parlàvem de que l'IPC estava al 10%. Obria totes les tertúlies de ràdio i obria totes les tertúlies i diaris i editorials de la premsa escrita. Avui l'IPC està a l'1,9%. I no és casualitat, és perquè hi ha algú que està en un govern, que és nacional, i per tant decideix uns reals decrets i els diputats, els grups parlamentaris, defensem i busquem els acords amb altres grups polítics per tirar endavant aquests reals decrets que incideixen en la vida de les persones. Per tant, jo abans tenia aquesta concepció de que la política municipal era l'administració, i és cert, és l'administració més propera que troba el ciutadà, on se pot plantejar la seva queixa, on resols el dia a dia de la gent, però m'he donat compte que la política nacional, déu-n'hi-do, i també, no? I en quina dimensió o com resolem els grans problemes que té les persones. El tema del lloguer. Uh-huh. Doncs si tu limites el lloguer a un 2%, automàticament la gent de Lleida, en lloc de revisar-se el lloguer a l'IPC, que ha estat del 8,5%, doncs se li ha revisat com a molt al 2%. Per tant, imagina't, no, com en política nacional també incidim en el que passa aquí al veí de Carrer Acadèmia.
Estàs parlant de decisions nacionals que afecten a tota la ciutadania, inclosa la de Lleida, però et preguntaria també si aquests darrers 4 anys, o perquè la gent no entengui, anar a Madrid com a diputada és difícil, treballar per Lleida, exclusivament per Lleida?
No. La veritat és que trobem...
És a dir, saben que existim?
Sí, exactament. Mira, la contribució que fa tot el món agrari, l'agroalimentari, és el 10% del nostre PIB, del nostre producte interior brut a nivell nacional. I d'aquest 10%, aquest pes que té dins de l'economia, molt es produeix aquí, el sector agrari, el sector agroalimentari a les Terres de Lleida, doncs és importantíssim. Per tant, evidentment que saben la importància que té i han trobat també un govern amb un encapçalat per un ministre com és el Lluís Planas, que entén del món de l'agricultura, que coneix perfectament quins són els reptes i quins són els problemes als quals han enfrontat el món agrari en aquests 4 anys, i han pogut trobar amb ell una persona que els ha acompanyat a superar o a pal·liar els efectes de les crisis. Pensa que venim, que les coses passen molt ràpides. No mos en recordem de fa un any, com et deia, de l'IPC, no mos en recordem de fa un any com estava el preu de la gasolina, però és que segurament si tirem cap enrere en recordem-nos del món agrari i tota la crisi del Covid. No va faltar ni un aliment a les estanteries dels supermercats. I això que hi havia molts agoreros que jo crec que cada dia anaven al supermercat a veure quin és el lineal que estava faltant. I no va faltar ni un. Vull dir que la cadena alimentària va funcionar i va permetre, i per a que els aliments arriben al supermercat i jo els pugui anar a comprar, vol dir que tota la cadena està funcionant bé. I aquesta cadena neix neix sobretot a les terres de Lleida. I et parlo del món, per exemple, també tecnològic, del món digital, com la ciutat de Lleida, com la província de Lleida també, amb temes de modernització, evidentment, i amb temes de tecnologia, ha donat un salt cap endavant. El parc científic tecnològic és conegut arreu, les nostres empreses s'estan posant a primer nivell. Per tant, sí que es pot fer coses a Madrid amb interessos i des del punt de vista lleidatà. I també us he de dir que els diputats per Lleida som un lobby, i que ja quan hi ha algo que ens interessa
a nosaltres... Com a ciutadà ja et dic que és una cosa que m'agrada escoltar.
Sí, sí, a nosaltres quan hi ha algo, alguna proposta d'algun grup o algo que ens pugui afectar, ens va passar amb la crema dels rostolls, no? Que hi havia molta problemàtica, ens van ficar tots i dic, escolta, és que això ens afecta, per tant ho hem de solucionar. Amb la llei del benestar animal, doncs ens hem de posar d'acord i hem de saber negociar alguna esmena que a nosaltres també ens pugui beneficiar. Per tant, també us he de dir que els diputats per Lleida som un lobby i per això hem d'aconseguir seguir sent aquest lobby i hem d'anar tots a una, i per això és important per nosaltres el dia 23 de juliol que algun diputat del Partit Popular no entri a la província de Lleida, perquè aquests dos van per una altra derivada, van per interessos partidistes, no per l'interès general de la província de Lleida. I estic convençuda que amb el senyor Dante Pérez, que és el cap de llista del Partit Popular, difícilment se sortirà del discurs del Partit Popular del no a tot, perquè jo estic convençuda que el 23 de juliol el president Pedro Sánchez tornarà a guanyar les eleccions i continuarem amb un govern progressista, perquè és el que interessa i el que vol la majoria de la gent d'aquest país.
Montse, anava a preguntar, com veus Catalunya ara respecte a quan et vas presentar fa 4 anys?
Doncs la situació és...
Sí, perquè és que
ha canviat moltíssim. El que et deia, la memòria curta...
Parlo sobretot de la situació social i política.
Mira, el 2018, quan el president Sánchez va arribar a la Moncloa, hi havia 3 problemes a nivell nacional que preocupaven a la gent. Un era el mercat laboral. El segon assumpte que preocupava la gent era la corrupció, el 2018, i el tercer assumpte era Catalunya. No un problema que només ens afectava a Lleida o a Catalunya, sinó que a nivell nacional era el tercer problema nacional que tenia el país. Avui podem dir que el mercat laboral funciona, estem a dades històriques de contractació i d'afiliació a la Seguretat Social, a Lleida província multiplicat per 4 els contractes indefinits. Estem a nivell nacional a 21 milions de persones afiliades a la Seguretat Social, l'atur juvenil més baix de la història, hi ha 10 milions de dones afiliades a la Seguretat Social i, per tant, el mercat laboral funciona. Si parlem de la corrupció, tenim un govern impecable. En aquests moments hi ha 5 anys on no se'ls ha pogut destapar ni trobar absolutament res al govern de progrés presidit pel Pedro Sánchez. Per tant, la corrupció és un tema que ja a la ciutadania ja no li preocupa, i això és molt important, molt important. I tercer, Catalunya. A mi la Catalunya d'avui, la del Salvador Illa, de la mà del president Pedro Sánchez, m'agrada molt més que la Catalunya que teníem el 2018 amb en Rajoy, o la possible Catalunya que podem tenir depèn del resultat que surti el 23 de juliol. Imagineu-vos quina seria la situació de per Catalunya amb un president que es digui Feijó i amb un vicepresident que es digui Abascal. Per tant, la gent quan anem a votar el dia 23 de juliol, jo vull que també se facin aquesta reflexió. Què és el que volem com a catalans? Quin és l'interlocutor que volem a Madrid si és que volem que les coses tirin endavant? Per tant, la situació és molt diferent, el president Pedro Sánchez s'ha arriscat molt per Catalunya i de la mà d'en Salvador Illa, del nostre primer secretari, doncs penso que també han pogut demostrar que nosaltres som els del diàleg, els de la política útil, els d'arribar a acords, sense anar més lluny, vam aprovar els pressupostos de la Generalitat, i per tant això és el que vol la gent, vol estabilitat, i no vol desgavells, ni vol sorolls, ni aldarulls. Avui Catalunya creix més que el 2018, avui a Catalunya les empreses estan tornant, avui a Catalunya s'està donant resultats econòmics diferentíssims, i sobretot amb espais de convivència, doncs no hi ha color el que tenim ara que el que tenim al 2018.
Montse Amclau, província de Lleida, i parlant d'infraestructures, quina creus que seria el principal objectiu?
Doncs el principal objectiu, i com que nosaltres depenem molt la nostra economia del món agrari, és la modernització. I per tant hem de saber aprofitar a tope els recursos que ens venen d'Europa. Fixa't que el 2021, i això en qualsevol tertúlia i em sembla que en un debat agrari que hem tingut amb el senyor Gavín, ja li he dit, el 2021 es van traure fons de projectes per finançar a través dels fons europeus. La Generalitat de Catalunya es va oblidar de posar el canal d'Urgell, que és la principal infraestructura de regadiu de Catalunya.
Que és un dels que hem hagut de tancar.
Que és un dels que ara estem tancant l'aigua, la sequera, i per tant tot el prejudici. El senyor Gavín ho va tillar com a que m'agafo amb una anècdota. És que no és una anècdota. És que a les institucions, al capdavant de les institucions, han d'haver persones que coneguin la realitat del nostre territori. Per nosaltres el canal d'Urgell és imprescindible, importantíssim, i la modernització del canal d'Urgell s'ha de dur a terme. Si avui el canal d'Urgell està dintre dels projectes finançats per fons europeus amb 20 milions d'euros, és gràcies al subdelegat del govern d'aquí de Lleida, que es diu José Crispín, i al que hi havia llavors la delegada del govern, que era la senyora Teresa Cunillera, que ho van posar com a projecte per ser finançat. Ara imagineu-vos amb un hipotètic resultat del 23 de juliol, que en lloc de tenir el subdelegat del govern socialista o la delegada del govern socialista, tinguéssim els negacionistes. És a dir, estem veient com el Partit Popular està ficant alfombres vermelles, catifes vermelles a Vox, a totes les institucions. Vox és negacionista del canvi climàtic. Vox és el que ja lloverà. Vox és el no a los fondos europeus. Les conselleries d'agricultura a comunitats autònomes on estan arribant els pactes els estan regalant a l'ultradreta. Per tant, insisteixo, als negacionistes. Imagineu-vos ara, per un moment, que aquestes institucions tan importants com les subdelegacions o les delegacions del govern estiguessin en mans de l'ultradreta, dels negacionistes, antivacunes, antiabortistes, els que volen llançar la bandera LGTBI. És que és un retrocés molt important. Per tant, nosaltres hem d'anar cap endavant i el nostre sector agrari necessita mirar cap endavant i ho està fent. És que està fent un salt qualitatiu importantíssim. Tu avui te vas amb una explotació agrícola o agrària i veus drons que estan sobrevolant. I estan fent molta inversió també en modernitzar els seus regadius i aquest ha de ser el camí, és que no pot ser un altre. Parlem del tema de les rodalies, som l'única província que no tenim rodalies, Ricard.
Sí.
Que és que fa molts anys i la competència la té la Generalitat i ells diran que és l'Estat i és que no es tracta d'això, no es tracta de tirar la responsabilitat a les diferents administracions, es tracta de sentar-se i les administracions parlar i tirar endavant el país. El que no pot ser és el que havia passat abans amb un president del Partit Popular que no es parlava amb la Generalitat, que és que vam estar 10 anys que hi havia dues administracions importants que no es parlaven.
Mm-hmm. Montse, dos temes molt concrets, molt concrets. Turó de la Seu Vella, Patrimoni Mundial de la Humanitat, s'ha d'impulsar ja definitivament?
Sí, s'ha d'impulsar, fa temps que en venim parlant. Jo penso que aquests últims 4 anys amb l'alcalde...
És a dir, tal com està la història, perquè la gent entengui, aquí hi ha com una cua. Espanya només en pot presentar una i, per tant, hi ha com una...
Estem a la cua.
Estem a la cua, però...
Però s'ha d'impulsar.
Els dos primers estan donats, 23 i 24. Per tant, parlem ja del 25.
La qüestió és amb Espanya.
Aquí sí que s'ha de fer un lobby lleidatà,
així,
de dir, s'ha d'anar tots a una.
Total. Per això et dic que hem de fer un lobby lleidatà i espero que aquest lobby lleidatà dels 4 diputats que representen la província de Lleida doncs siguin 4 diputats que vulguin fer un lobby. Jo és que me costa molt veure un diputat del Partit Popular que vulgui fer lobby amb els altres diputats progressistes o d'esquerres de la província de Lleida. Per tant, s'ha de fer lobby, estem, com dius tu, a la cursa, estem en el camí i, per tant, hem d'empeny, és importantíssim.
I l'altre, aquest AVE Madrid-França passa per Catalunya, para a totes les estacions menys a Lleida, inclòs Figueres, Girona, Barcelona, Tarragona i Saragossa, i salta a Lleida.
Sí, exacte, perquè això ho hem reclamat. De fet, mira, l'altre dia estava reunida amb comissions obreres i em van presentar l'estudi de lo que havia de ser els rodalies de Lleida i també me van presentar, evidentment, aquesta reclamació de l'AVE a França. Fixa't que fa la línia de la costa directa I després se'n va cap a Saragossa perquè passa per un altre bypass que no és l'estació de Lleida, eh? I per tant aquí suposo que estem parlant d'un tema de...
Fa el bypass però podria passar per l'estació,
sí,
de Lleida.
És un tema de temps, de tiempos d'espera, eh? O és un tema de que s'hauria d'estudiar bé el per quin motiu ara mateix no està passant i demostrar que si passant per Lleida tampoc no passa res o al revés, no? Que seria molt beneficiós. Per tant, això es tracta de parlar. Si nosaltres som aquests, nosaltres som els de la política útil, els del diàleg, els del parlar, no els de la queixa contínua. Hi ha uns partits polítics que tot el dia estan amb la queixa, amb el ploramiques, amb el que és que no mos fan cas. No, és que has d'agafar el timó i tirar cap endavant. I per tant, si aquesta és una reclamació o una reivindicació del territori, doncs escolta, la nostra obligació com a diputats és reclamar sobretot i buscar el benefici de tots.
Montse Mínguez, deixo els darrers 30 segons perquè demanis el vot.
Bé, doncs el 23 de juliol tenim unes eleccions decisives. Es tracta d'avançar o retrocedir. És que no hi ha més, no hi ha una altra alternativa. Només hi ha dues persones que poden ser presidents del govern. Una se diu Pedro Sánchez i l'altra se diu Alberto Núñez Feijóo, de la mà de Vox, de l'ultradreta. Pedro Sánchez significa avançar. Avançar en el mercat laboral, en la reforma laboral, avançar en el món agrari, avançar en la lluita dels drets de les dones i dels col·lectius, i en canvi el senyor Feijóo ens porta, i de la mà de l'ultradreta, ens porta a retrocedir, com ho han vist, en 20 dies han retrocedit 20 anys, com ho han vist amb els diferents pactes que han dut a terme en les comunitats autònomes i amb els ajuntaments. Per tant, el PSC és l'únic partit que pot frenar l'entrada de l'ultradreta en les institucions, i jo els demano als nostres oients que facin un vot de confiança al Partit dels Socialistes, que facin un vot de confiança al president Pedro Sánchez.
Montse Mínguez, candidata del PSC a les Terres de Lleida, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi bé aquestes properes eleccions del 23 de juliol.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.